Infomixdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, info d'avui dilluns 13 de juliol. Naomi Esteve, bon dia també.
Molt bon dia.
Aquests són els titulars de la jornada. Calella en Comú que tira per terra l'estudi de mobilitat que ha presentat Aldi.
Els comuns han emès un escrit a la Direcció General de Transport i Mobilitat en què alerten de la falta de rigor i exactitud dels procediments metodològics i els paràmetres que s'han utilitzat per l'elaboració de l'informe que conclou que l'obertura del supermercat a la zona de l'Hospital de Calella no tindrà un impacte negatiu en la mobilitat rodada i a peu del sector.
El vistiplau de la Generalitat, en aquest cas, sobre aquest document, donaria llum verd a l'Aldi.
Mentrestant, l'Ajuntament de Calella encara no ha informat dels passos legals que s'hauria de seguir per convocar una consulta popular sobre aquest polèmic projecte.
I al fil d'això, els arqueòlegs que apunten que el jaciment del Roser podria ser un dels més importants de la península Ibèrica.
El jaciment està situat justament sota de l'Hospital de Calella, de l'aparcament Hospital 2 i els pisos de Sant Quirze era un dels centres productors d'àmfores més importants del Mediterrani. De fet, segons l'arqueòleg Antoni Rico, el jaciment data dels primers anys de la implementació dels romans al territori. En ell hi podria haver multitud de restes romanes amb més de 2.000 metres quadrats i murs de tensió de més de 4 metres d'alçada.
L'Ajuntament de Calella amplia fins al 30 d'agost el termini per presentar candidatures a defensor o defensora de la ciutadania.
Les persones que vulguin optar al càrrec hauran de ser majors d'edat, empadronades a Calella, trobar-se en ple gaudi dels drets civils i polítics i tenir la condició política de catalans. El nou defensor o defensora de la ciutadania substituirà el càrrec a Sílvia López, que per motius personals va renunciar-hi el novembre del 2019.
I avui que parlarem també de la campanya Calella és solidària per incentivar les vacances aquí a Calella, la contractació d'estades en hotels de la ciutat, també direm que l'hotel Neptuno ha fregat el 30% d'ocupació en el seu primer cap de setmana de reobertura.
L'empresària hotelera i propietària de l'establiment, Marta Hernando, ha valorat molt positivament la reobertura i ha dit que aquestes xifres d'ocupació conviden a l'optimisme. Assegura que la tònica per aquest estiu seran reserves d'última hora i turistes nacionals.
I els Jocs Florals han recordat la llegenda de la llopa amb motiu del centenari de la seva mort.
El poeta Enric Badal ha guanyat el Premi Francesc Castells del certamen literari calellenc amb el poema Corrandes a la llopa de Calella. L'escriptor Daniel Rangel, que ha exercit de mantenidor dels Jocs Florals, ha recordat la història d'aquesta bèstia que va atemorir a tota la població durant la primera meitat del segle XX.
I pel que fa al temps, atenció, perquè durant la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs, tempestes a l'interior de la comarca que puntualment, segons informa el Servei Meteorològic del Maresme, podran arribar a primera línia de la costa. Això avui a la tarda. Una i tres minuts, comencem doncs. El projecte de l'Aldi està pràcticament enfilat, pendent només que la Generalitat doni el vistiplau als darrers informes tècnics perquè es doni la llicència d'obres a la promotora. Un d'aquests informes és el que fa referència a l'impacte sobre la mobilitat del sector que ha encarregat Aldi i que tenen sobre la taula tant l'Ajuntament com també la Direcció General de Transports i Mobilitat, que encara no s'hi ha pronunciat. Sí, ho ha fet el grup municipal de Calella en Comú a l'oposició, que ha alertat del cúmul d'incorreccions que presenta el document per sustentar la seva tesi. És que l'obertura de l'Aldi al sector de l'hospital no tindrà impacte sobre la mobilitat. Així ho ha assegurat el portaveu dels comuns, Sebastián Tejada, que en declaracions al programa La Ciutat aquest matí ha alertat de les complicacions que comportarà a nivell de trànsit de vehicles i de persones l'activitat que generarà aquesta nova superfície comercial.
Tejada ha reclamat al govern municipal que faci una revisió a fons de l'estudi de mobilitat sobre la implementació de l'Aldi al sector de l'hospital per les complicacions que assegura tindrà per la circulació de cotxes, no com de persones. El portaveu de Calella en Comú ha dit que l'empresa que ha elaborat l'informe de mobilitat s'ha basat en paràmetres i en procediments incorrectes per justificar el seu objectiu i defensar els interessos de la promotora.
El seu interès radica en demostrar que no hi ha afectació per la mobilitat i que, per tant, aquesta superfície comercial no afecta a la mobilitat de vehicles i de persones en la zona. En això l'empresa és coherent, no? Ha fet tot el possible per intentar demostrar que la seva instal·lació no afecta. Però la veritat és que una lectura, bueno, molt ràpida, no cal que sigui una lectura d'expert, demostra que aquest estudi és tendenciós i que les conclusions a les que arriba són radicalment incorrectes.
En una entrevista al programa La Ciutat, el portaveu dels Comuns ha detallat els principals punts de discrepància amb l'informe que ha presentat l'empresa contractada per Aldi, que és la mateixa que va realitzar l'estudi de mobilitat sobre el projecte del Mercadona a la Riera cap Aspre. Tejada ha parlat dels punts que es prenen per comptabilitzar la densitat de trànsit que passa per la carretera Nacional 2, la negativa sobre un augment de la mobilitat com a conseqüència de la posada en funcionament de les plantes alçades del dret a vol de l'Ajuntament de Calella i la capacitat de l'aparcament de soterrani. I ha fet referència al fet que els vehicles i les persones que passaran a moure's pel sector ho hauran de fer per uns circuits que ja pateixen una complexitat prou alta.
Els cotxes que han d'anar per una zona molt sinuosa, on hi ha punts foscos, passos de turistes a peu, la pujada del carrer del Pi, tan complicada per fer maniobres, imagineu-vos allà una cua, imagineu-vos allà un camió que va a descarregar a l'Aldi, té una complicació realment elevada al circuit. Fins i tot la sortida del pàrquing molt a prop de la Nacional és molt angulosa i finalment no hi ha cap proposta per solucionar l'enorme problema del trànsit de peatons entre el túnel d'accés a l'hospital i la riera cap Aspre. Com tots sabeu, allò és un escalèctric i el trànsit de persones es fa gairebé per la calçada.
L'escrit de Calella en Comú sobre l'informe de mobilitat també s'ha fet arribar a l'Ajuntament de Calella amb el compromís de l'alcaldessa de fer-me un estudi detallat segons ha indicat Tejada. Es desconeix quan es produirà la resolució de la Direcció General de Transport i Mobilitat en un dels últims passos del procés perquè es posi la primera pedra al polèmic projecte de l'Aldi.
Calella té un dels jaciments romans més importants de tota la península ibèrica i es tracta justament del jaciment del Roser, situat sota la zona de l'Hospital de Calella, l'aparcament Hospital 2 i els pisos de Sant Quirze. Segons apunten els arqueòlegs, aquestes restes romanes, que s'estenen al llarg d'uns 2.000 metres quadrats, tenen un alt valor arqueològic. El jaciment del Roser era el centre productor d'àmfores més important del Mediterrani i va ser, atenció, una de les primeres construccions que van fer els romans a la zona des de la seva implementació.
A les excavacions realitzades entre els anys 1981 i 2003 van posar al descobert la part rústica d'una vila dedicada a la producció vitivinícola. Antoni Rigó, un dels arqueòlegs que han participat en les intervencions que s'han fet en aquest jaciment, ha explicat en una entrevista a La Ciutat la seva importància.
És dels més importants que coneixem a nivell històric, eh? Com a centre productor, sobretot d'àmfores que es fan per envasar vi. Aquestes àmfores és un dels majors centres productors que s'ha localitzat, per tant. També és molt important per l'antiguitat que té, perquè seria els primers moments d'una implantació definitiva romana sobre el territori, i després ja per temes patrimonials, doncs també perquè sobretot en aquesta part que dèiem de l'actual aparcament a l'aire lliure, doncs hi ha multitud de restes, hi ha uns murs que poden arribar a tenir 4 metres d'alçades, tenim pintures de parets, etc. I tot el que no sabem, perquè realment la intervenció que s'ha fet ha estat molt limitada.
Al sector on s'ubiquen les restes històriques hi ha projectada, com dèiem, la construcció del supermercat Aldi. Es preveu la consolidació de les restes que quedaran exposades en una de les plantes soterrades destinades a aparcament. Segons l'arqueòleg, l'obra no posaria en perill aquestes restes.
Tenim constància d'una comunicació de la Generalitat en què es diu que si es fa alguna cosa, aquestes restes s'han d'excavar i s'han de recuperar. Quan el projecte, doncs jo no el conec exactament, pel que m'ha arribat sembla que hi hauria la planta inferior d'aquests soterranis que permetria que aquestes restes es poguessin excavar o s'excavessin prèviament i després es fessin visitables amb la construcció cap amunt. D'acord? La possibilitat de que quedi amb una planta soterrània, si aquesta s'adequa correctament, es fan arquitectònicament, es prenen les adequades mesures de conservació i de que es pugui visitar, etc., a mi jo no hi veig objeccions.
Antoni Roguer Rigó és un dels arqueòlegs que va participar la setmana passada en la conferència organitzada per l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella sobre el valor patrimonial de les restes romanes.
Aquesta pròxima tardor es nomenarà el nou defensor o defensora de la ciutadania de Calella, cobrint la vacant que va deixar Sílvia López, qui va renunciar al càrrec el novembre del 2019 per motius personals. L'Ajuntament de Calella va obrir convocatòria a mitjans de febrer per tal de concloure l'elecció aquesta passada primavera, però enmig del procés va aparèixer la Covid. Davant d'això, el consistori acaba de publicar l'ampliació del termini de presentació de candidatures. Es podrà fer fins al 30 d'agost. Les persones interessades en desenvolupar aquesta tasca de defensar els interessos dels calellencs i calellenques davant de l'administració local han de complir amb una sèrie de condicions: ser major d'edat, estar empadronades a Calella, trobar-se en ple gaudi dels drets civils i polítics i també tenir la condició política de català.
Les candidatures s'han de presentar per escrit per mitjà d'una instància al Registre General de l'Ajuntament de Calella. Han d'indicar-hi les línies bàsiques de la seva proposta de defensor o defensora de la ciutadania. El reglament del càrrec explicita una sèrie d'incompatibilitats que són desenvolupar qualsevol altre mandat representatiu o polític, treballar en organismes o empreses amb participació municipal o tenir alguna relació contractual amb l'administració. El termini de presentació de les candidatures va començar l'1 de juliol i acabarà el 30 d'agost. Segons el procediment establert i en base a les propostes rebudes, l'alcaldessa proposarà una persona candidata i sotmetrà el seu nomenament al ple municipal, que haurà de ratificar-lo per una majoria de 3/5 parts en primera votació. En cas de no assolir aquesta majoria, una segona votació serà suficient la majoria absoluta. El càrrec de defensor o defensora de la ciutadania serà per un termini de 5 anys, podent ser reelegit per 5 anys més.
La regidora de participació de l'Ajuntament de Calella, Cindy Rando, ha confirmat aquesta emissora que a dia d'avui no s'ha formalitzat encara cap candidatura.
Suposo que la gent sempre espera l'últim moment per presentar-se, i el que passa que aquesta vegada doncs, vam tindre aquesta crisi sanitària i llavors la gent entenem que no estava per presentar-se a cap convocatòria. Entenem o creiem que ara sí que trobarem persones interessades i per tant desitgem que així sigui i encoratgem a tothom que vulgui presentar-se doncs, que ho faci.
La figura del defensor o defensora de la ciutadania es va crear l'any 2018 i Sílvia López, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària, ha estat la primera persona en desenvolupar-lo. És un càrrec que no té remuneració econòmica i que comporta una dedicació setmanal ajustada a la demanda que generi.
Tretze minuts per sobre de la una del migdia, l'hotel Neptuno ha reobert les seves instal·lacions aquest passat cap de setmana amb un 30% de l'ocupació. Unes xifres que la direcció de l'hotel veu amb molt bons ulls i que els fan estar esperançats de cara al pròxim mes d'agost, tot i que en un inici es preveia una davallada molt important de l'ocupació en el còmput dels tres mesos de la temporada alta. Ara sembla que la tònica per aquest estiu seran les reserves d'última hora i el turista nacional. Això sí, Naomi, sí, els preus s'han ressentit i han baixat respecte al que pagaven els turistes el juliol de l'any passat.
L'hotel Neptuno ha obert les seves instal·lacions amb un total de 62 habitacions, totes elles totalment reformades. En aquest primer cap de setmana han rosat el 30% de l'ocupació, unes xifres que esperancen a l'empresària hotelera calellenca Marta Hernando.
La veritat és que fins al dijous, divendres, teníem una ocupació bastant baixeta, però l'últim moment es va animar moltíssim i hem arribat a tenir un cap de setmana força interessant, bastant ple. Un 30%, estem molt contents perquè per ser el primer cap de setmana ha estat molt i molt bé i crec que es pot seguir així. Jo crec que s'anirà animant, sobretot els caps de setmana, però l'agost està una mica més fluixet, però com que tot va tant a l'últim moment, sí, nosaltres confiem que es vagi animant mica a mica l'agost, que és el més natural de vacances tot Europa, no? Mm-hmm. Llavors jo crec que es anirà animant i esperarem a que vingui l'últim moment, estarem preparats.
S'han establert una sèrie de protocols anti-Covid-19 per garantir les màximes condicions de seguretat pels hostes. De fet, el bufet lliure passa a ser un bufet assistit on s'acompanya en tot moment el client i es vetlla per evitar qualsevol aglomeració. A les zones comunes s'han reduït el nombre de taules i cadires i s'han posat dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot l'establiment. Malgrat els possibles brots que puguin anar sorgint, com el del Segrià, Hernando ha dit que no estan afectant directament a les reserves.
Cancel·lacions hem tingut moltíssimes tot aquest temps i en seguim tenint, però jo crec que això és una cosa que sí, que pot ser que ens afecti una mica, però de moment no ens està afectant. Seguim tenint les mateixes cancel·lacions que hem tingut fins ara, cada vegada menys, cada vegada la gent està amb més ganes de viatjar i menys cancel·lacions. Jo crec que això s'està animant, que pot arribar a una no total normalitat, però bueno, pot animar-se bastant.
L'establiment, que està recentment reformat sota el concepte de sostenibilitat. De fet, s'han realitzat una sèrie de millores per garantir el confort, el benestar, l'estada i la seguretat dels clients.
Un 30% de descomptes en hotels, rebaixes en botigues i restaurants adherits a la campanya i preus especials en centres termals, en activitats i en parcs aquàtics. Amb la presentació del vídeo promocional, l'Associació Turística de Calella, l'ATC, ha donat a conèixer l'anunciada campanya per premiar els treballadors de primera línia durant la pandèmia del coronavirus, convidant-los a fer una estada a la ciutat i gaudir de tots els serveis que s'hi donen a preus molt atractius. De retruc, el sector turístic vol captar l'atenció del turista de proximitat amb el qual omplir els hotels que han decidit obrir en el que ja tots convenim serà una temporada del tot atípica.
La campanya Calella Solidària s'ha llançat amb un vídeo en el qual hi apareixen treballadors dels sectors essencials que durant les setmanes més crues de la pandèmia van mantenir-se actius per garantir els serveis bàsics a la població. A banda de tot el personal sanitari i treballadors d'hospitals i residències, també treballadores de neteja i recollida de giros o empleats de supermercats. És a dir, tots aquells que se'ls diu us mereixeu que Calella us cuidi. L'ATC ha definit un paquet promocional dirigit a aquest col·lectiu de professionals que abraça tant l'oferta hotelera com de restauració comercial i de serveis. Se'ls ofereixen descomptes que van del 10 al 30% perquè s'animin a contractar una estada a la ciutat i passin uns dies de vacances. Les condicions de la campanya estan recollides a calellasolidaria.com, que es presenta en les versions de llengua catalana i castellana. Allà caldrà que facin la petició per acollir-se a les promocions que s'ofereixen i se'ls demana que portin un certificat d'empresa que acrediti la seva condició laboral. La iniciativa compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i la Generalitat de Catalunya.
És una notícia que acabem de conèixer fa pocs minuts. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes d'entre 16 i 17 anys i mig de presó els dos encausats d'una violació en grup a una menor d'edat i gravar-ho en vídeo, uns fets ocorreguts en una masia abandonada de Pineda de Mar l'any 2018. Se'ls condemna pels delictes d'agressió sexual continuada i de descobriment i revelació de secret, ja que van penjar els vídeos que van gravar en una xarxa social.
Els fets van tenir lloc el 22 de març del 2018 en una masia abandonada de Pineda de Mar, on els dos acusats, que llavors tenien 18 i 20 anys respectivament, i altres dos menors d'edat, van portar la noia, que tenia 14, la van violar en grup i la van gravar amb el mòbil, tot plegat en presència d'una altra desena de menors. A més de les penes de presó, la sala també els ha imposat penes afegides pels delictes d'agressió sexual continuada i els ha dictat una ordre d'allunyament de la víctima durant els 10 anys posteriors. Se'ls obliga a pagar una indemnització a la víctima de 32.250 euros pels danys morals i les seqüeles que ha patit. Hi ha possibilitat encara de recurs.
Altres notícies, les obres del nou pont del tren sobre el riu Tordera s'acabaran al novembre, segons ha confirmat Adif. El nou substituirà el que va caure amb el temporal Glòria el passat 22 de gener. Estarà reforçat amb més pilars, segons ha detallat l'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader, després de mantenir una reunió amb responsables d'Adif a Madrid. En aquests moments el pont ja té suports centrals construïts, també alguns pilars cimentats. D'altra banda, el pont de vehicles sobre el riu riu, que transcorre de forma paral·lela al pont de la via del tren, estarà en aquest cas enllestit a l'octubre, segons va anunciar a finals del maig el conseller de Territori, Damià Calvet. Ho va dir en una visita a la zona. D'aquesta manera, i si tot va sobre el previst, a la tardor es recuperarà la mobilitat per aquest punt entre els municipis de Malgrat i Blanes. I Mataró ja comença a preparar la programació alternativa a les Santes, el que s'ha anomenat el Festival Mataró Santlaire. De moment s'està treballant en una campanya que porta per nom, siguis on siguis, desvetlla't, perquè la ciutadania no es quedi sense ballar. El Bequetero, la nit del 25 de juliol, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Mataronina. La crida és sumar-se al ritual propi amb el que comença la nit boja, amb tothom a casa o des d'on sigui en aquell moment. Es demana també no concentrar-se al centre ni tampoc en cap altre espai. El regidor de Cultura de Mataró ha estat taxatiu al respecte. Apela a dissuadir aglomeracions de persones en dates de les Santes. Pel que fa al festival, al Mataró Santlaire, hi haurà 56 espectacles entre amateurs i professionals, entre els quals destaquen la Coixinera, Masoni, els Ai 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 o també Marcel Gros. La programació inclourà també versions d'alguns actes tradicionals de la festa, com la Barram, les matinades o la missa, a més de dues proves esportives. Dins la programació també s'inclou un acte d'homenatge a les víctimes de la pandèmia i als professionals que han treballat en primera línia. L'homenatge serà el tret de sortida d'aquesta programació festiva. Diu la llegenda que la llopa de Calella va morir l'hivern del 1920 anys, d'aquí poc farà 100 anys. Una efemèride que, per la seva transcendència, està marcant molts actes de l'agenda cultural i festivada de Calella, malgrat els impediments que ja està posant el coronavirus. Fa pocs dies s'estrenava una sardana composada pel calellenc Jordi Feliu en el marc de les audicions dels diumenges del Passeig Manel Puigverd. Tampoc els Jocs Florals ho han deixat passar per alt. El Premi Francesc Castells s'ha atorgat a la millor composició dedicada a la llopa i ha estat pel poeta masnoví Enric Badal.
L'acte de lliurament de premis dels Jocs Florals de Calella, que convoca amics de la poesia, es va celebrar ahir al Parc del Mau. El poeta Enric Badal va recollir el Premi Francesc Castells per Corrandes a la llopa, una composició musicada que ell mateix es va encarregar d'interpretar.
De la vila de Calella una història us cantaré. Pareu tots ben bé l'orella, si és que la voleu saber.
La llegenda de la llopa forma part de l'imaginari col·lectiu de Calella. És la història d'uns fets que van tenir lloc durant la primera meitat del segle XX, tot i que consten referències molt anteriors. Això ho va posar de manifest l'escriptor Daniel Rangil en el seu discurs com a mantenidor de la 38a edició dels Jocs Florals. En trobareu l'explicació íntegra al portal radiocalellatv.cat.
Francesc Coll, un pagès més conegut com en Quico de Cal Urreli, ell manava una peça de terra cap a la banda de la Coma i, bueno, i un dia baixant d'allà li va semblar que veia un llop, arriba al poble, se'n va a la taverna, ho comenta i ningú no li va fer cas. Al cap de pocs dies s'hi torna a trobar, però aquesta vegada en veu que són dos els llops i aquí se'n va trobar, és l'alcalde, en aquell temps era un senyor que li deien en Fonoll. L'alcalde sí que s'ho va prendre seriosament, va fer cridar uns quants pagesos i la gent del Sometent, van muntar el dispositiu armat, van trobar els llops que estaven jaient en un camp prenent el sol, van disparar, van matar amb un dels dos a la femella.
Aquesta és la primera part de la història de la llegenda de la llopa. En trobareu l'explicació sencera, com dèiem, al portal de notícies, aquesta explicació, aquest relat que feia l'escriptor Daniel Rangil durant l'acte de lliurament de premis dels Jocs Florals aquest cap de setmana, que, per cert, el calellenc Joan Rebagliato ha guanyat el Francesc Grau a la millor prosa poètica de tema lliure, no, Omi?
Ofici de Titella és la composició amb la qual el calellenc Joan Rebagliato ha tornat tornat a guanyar un dels premis dels Jocs Florals de Calella, un dels propis del certamen literari que convoca Amics de la Poesia, en aquest cas el Francesc Grau de Tema Lliure. El Maria Cardona, el millor poema que enalteix el nostre món, ha estat per a la barcelonina Montserrat Beltrons, per Contemplació, mentre que el Concepció Organ, el millor poema que canvia la vida, ha viatjat fins a Banyoles. La guanyadora ha estat la poetessa Maria Rosa Dach per la composició Darrere els vidres entelats. El Premi Juvenil La Llopa ha estat per a la poetessa Ingrid Palou de Barcelona per Pandora. El germà Saula Palomer a la millor prosa poètica juvenil del Tema Lliure ha estat pel masnoví Gabriel Morena per l'obra titulada El millor tastet de la vida.
I pel que fa als Premis d'Honor dels Jocs Florals, el jurat qualificador ha decidit concedir-los a José Luis García, en aquest cas La Flor Natural, Pere Gorgoll s'ha emportat l'Englantina i Jaume Invernon el Premi Viola.
Net i Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs com cada dia acabarem amb la previsió meteorològica. Atenció per la inestabilitat que farà acte de presència aquesta nit aquí també, a primera línia de costa, al Maresme. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de moment avui està marcat per aquestes lleugeres condicions d'inestabilitat que ens han deixat alguna goteta aquí al Maresme. Tot pagat ben poca cosa, un parell de dècimes, al Masnou o també a l'Ella com a dades més significatives. A banda d'això, s'espera que al llarg d'aquest matí es vagin obrint clarianes, tindrem més sol aquest migdia, però aquesta tarda les nuvolades creixeran i amb força cap a la serralada prelitoral, on s'esperen tempestes localment intenses a la zona del Montseny. Aquí ens pot arribar algun ruixat, creiem que poca cosa, ruixats que anirien entrant per la zona interior del Maresme Nord i posteriorment s'anirien desplaçant cap al sud de la comarca. Algun d'aquests xàfecs pot ser intens, però creiem que de curta durada i, per tant, amb poca quantitat de precipitació i, el que dèiem, més probables cap a l'interior del Maresme. Pel que fa a les temperatures, aquesta passada nit amb l'augment dels núvols han pujat les mínimes, avui les màximes, però, més o menys seran com les d'ahir, poden pujar una mica per poca cosa, i de cara a demà s'espera un temps més tranquil, dominat pel sol, amb restes de núvols poc importants. La temperatura pot iniciar un lleuger descens, no massa. En conjunt continuarem amb calor estiuenca, amb una calor moderada. Tampoc serà una calor exagerada ni de bon tros. I pel que fa als vents, tant avui com demà bufaran fluixos de mar cap a terra, amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca, dominada com a molt pel marejol. Probablement de cara a dimecres a la tarda haguem de parlar de tempestes que sí que afectarien de ple la nostra comarca i que localment seran intenses, amb unes temperatures que dimecres baixaran una mica més.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Dos minuts i mig i arribarem en punt a 2:15 del migdia. És moment de posar el punt i final a l'info d'avui dilluns 13 de juliol. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
I tornarem demà amb més notícies puntuals a la una. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat local a través de la nostra pàgina web radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.